tornem a ser aquí després d'haver disfrutat amb Sergio Dalma i el que toca ara és parlar d'esports molt, però que molt sobre la taula avui, així que anem a posar el turbo perquè ho hem de dir tot, eh, que sí, mister?
Sí, sí, doncs ho hem de dir tot i no pot quedar res, eh?
No pot quedar res al tinte, que si no malament.
Tinte, si no...
El que no li va anar massa bé la cosa va ser l'Ascó aquesta jornada, doncs jugava amb desavantatge perquè rebia el líder en aquest totpoderós Espanyol B, i el resultat doncs va ser contundent, 0-3 a favor de l'Espanyol B, que fa baixar l'Ascó fins a la tercera posició.
Sí, però el bo del cas és que encara la jornada li han acompanyat els
sí,
resultats.
Sí, la veritat és que sí.
I en tot això, doncs, si Sant Andreu i Terrassa haguessin guanyat, segurament encara doncs, aquesta quarta posició l'hagués perdut. Però bueno, el futbol sabem que igual que va perdre l'Ascó, doncs
perquè
va perdre el Terrassa.
Perquè continua empatat a punts amb el Sant Andreu al Terrassa.
Va perdre exacte. El Sant Andreu, llavors doncs, aquests dos equips si haguessin guanyat l'haguessin fet doncs, recuperar una miqueta més, però bueno, de moment tenim aquesta tercera posició, sabíem que l'Espanyol era un rival difícil, inclús amb 1-0 un gol de penal que havia marcat a López, va haver un gol anul·lat a l'Ascó, una xilena que bueno, doncs se va apreciar doncs, o l'àrbit falta o fora de joc, llavors doncs, bueno, aquest gol no va pujar al marcador i l'Espanyol doncs, de mica en mica doncs, va fer los deures amb un Doncel que feia el 2-0 al minut 61 i a 10 minuts José Luis deixava un 3-0 ja insuperable malgrat les intentones de l'Ascó que hi va posar molt entusiasme davant d'un equip doncs, d'una altra lliga, no?
Sí.
Doncs això no cal dir-ho, i el filial de l'Espanyol va perdre la categoria però...
No ha perdut cap partit encara.
No ha perdut cap partit i serà un equip, bueno, ho està sent l'equip, diguéssim, que vol el primer lloc per disputar el play-off a partit únic, no?
Mm.
Bé, doncs, malgrat això, l'Ascó ocupa encara plaça de play-off.
Va tercer
com
amb 36
punts. Amb una jornada que, malgrat la derrota, doncs li ha estat més propícia que l'anterior, que havien guanyat tots els seus perseguidors.
Mm. Anem mitjà cap a la segona catalana. Situacions molt diferents entre els dos equips de la Terra Alta, el Gandesa, que va guanyar el Torreforta per 0-2 aquest cap de setmana, i això fa que estigui quart a només 2 punts del líder, que és el Cambrils Unió, que ha tornat a recuperar aquesta primera posició que tenia el Camarles.
Sí, perquè doncs, el Vendrell també va perdre, el Camarles en aquest cas doncs, va guanyar. L'únic que passa que es van complir els pronòstics, no sé si te'n recordes, Adriana, que comentàvem que el Gandesa, malgrat que el Torreforta havia anat a més, era els equips que a casa doncs, li costava guanyar els partits.
Mm.
La majoria de, doncs, de partits fora de casa ha donat molt, molt positiu i a casa n'ha perdut uns quants. I el Gandesa doncs, sabia aprofitar aquesta circumstància i va tindre un jugador destacat com està el Jaume Gumiel, que el 17 i el 82, doncs, perquè l'equip del Torreforta buscava l'empat, va marcar aquests 3 golets, bueno, aquests 2 golets que van fer que el Gandesa torni a estar enganxat a dalt de tot.
I tant, enganxadíssim.
I les coses, doncs, vull dir, aquest any són imprevisibles perquè veiem que després d'una mica d'estirón dels equips de davant, que el Gandesa amb aquelles 2 derrotes que va patir,
sí,
també el camp de l'altre cue, doncs, de mica en mica ha agafat aquest posicionament i ara tot és possible. El partit molt disputat, això sí, amb 3 amonestacions per un i 3 per l'altre. No havíem dit les d'Ascó Espanyol, que també van ser 3 per l'Ascó i 3 per l'Espanyol.
Mm. El bater, en aquest cas, es desplaçava al camp de l'Hospitalet de l'Infant, que és el CUE, i li va robar els 3 punts a l'Hospitalet, sí, perquè va perdre, a més, per 2-0.
Sí, i aquí també comentàvem que, doncs, era un camp, en principi, que portava moltes jornades no sumant a l'Hospitalet, però hi havia un factor que a vegades doncs, se complís com, o no, que és canvi d'entrenador.
Canvi d'entrenador, sí.
I aquí doncs, el nostre amic Rovira doncs, se feia càrrec de les regnes de l'Hospitalet i ves per on, doncs, al minut 17 Jefferson i al minut 82 Sánchez Sosa fent aquest, diríem, sorprenent, perquè el bater venia també d'unes jornades molt bones, i en principi una victòria al camp de l'Hospitalet, aquestes 3 places de descens haguessin quedat una miqueta llunyanes, no? Però bueno, doncs s'ha de prendre d'aquesta ensopegada i a seguir, doncs, que la Lliga doncs, encara queda tota una volta, eh? 3 amonestacions per l'Hospi i 2 pel Batea.
El Batea, que està en 12a posició, 22 punts, que he dit abans que el líder era el Camarles la setmana passada i era el Vendrell, que
sí,
m'he equivocat,
sí,
Vendrell,
eh? Sí, sí,
el Vendrell que s'ha ficat tercer, no? Primer Cambril, segon Camarles, tercer Vendrell i quart ja tenim el Gandes amb 33 punts. Anem a tercera catalana. I l'Olímpic, que està amb ratxa, porta unes jornades bones i l'estan ja separant d'aquesta zona complicada de la taula. Es desplaçava al camp del Vilalba i va guanyar finalment per 1-2.
Sí, un camp malgrat la posició que ocupa el Vilalba, sempre un camp complicat.
Mm. I si no, Vilalba és el QE, recordem.
Sí, sí, però és d'aquests camps que s'ha de suar moltíssim per a guanyar. Mm. I ja ho vam veure com el Perelló, doncs, va passar d'un empat també. I bueno, el Vilalba, doncs, va intentar-ho, però l'Olímpic es va col·locar amb un 0-2 al minut 82, o sigui que fins al 82, un 0-1 al minut 31, gol marcat pel Pol Blader. Les coses, doncs, estaven molt apretades. Però va arribar aquest golet de l'Aleix Martí al 82 i la cosa, doncs, quedava ja una miqueta ja definida, però clar, va arribar aquest gol de Sofian al minut 87 i encara, doncs, van tocar aquests 3 minuts més l'afegit de patir per a, doncs, aconseguir aquesta victòria que creiem que és molt important per un i també la derrota molt important pels altres, no?
Sí.
Bueno, doncs, a veure com s'enfoca la segona volta pels dos equips i poden, doncs, aconseguir els objectius. Una amonestació pel Vilalba i en aquest cas 3 per l'Olímpic de Móra d'Ebre.
Aquí veiem que el Móra la Nova està a 4 punts ara de l'Ampolla, però no, s'han de sumar aquests 3 punts perquè es va suspendre l'Atlètics Móra la Nova a Godall, però pel que tenim entès, Godall no ho va fer amb prou temps, no?
Sí, sí, no hi ha suspensió perquè, doncs, l'àrbitre estava al terreny de joc. Això sí, també s'ha de dir que el Godall divendres se va posar en contacte amb els Atlètics Móra la Nova, però clar, divendres a la nit volgués suspendre un partit, doncs llavors, doncs,
es jugava dissabte a la tarda,
es
recordem.
Dissabte a la tarda, doncs són coses ja quan és un mal major, però bueno, doncs manca de jugadors, manca d'efectius. Llavors, el Godall va arribar, doncs, amb el delegat, algun jugador, signa l'acte, i quan passa això, doncs, el resultat és de 3-0 pels Atlètics de Móra la Nova, però nosaltres sempre fem que divendres quan surt la resolució del comitè de competició, però en principi aquest partit, doncs, té aquest veredicte.
Se tenen que sumar aquests 3 punts, que en aquest cas surt que té un partit de menys als Atlètics. Uh-huh. Llavors seguirien igual, en aquest cas a un punt de l'Ampolla, que encara manté el liderat. Anem a repassar, per exemple, el Pinell, que va empatar a 2 gols al camp del Sant Jaume d'Enveja aquesta jornada.
Un Pinell que, doncs, tenia molt malament, després de veure la primera part en què el Sant Jaume, al minut 29, ja guanyava per 2-0, amb gols de Marc Toledo, els dos, i això, doncs, feia presagiar una nova derrota de l'equip de la Terra Alta. Però, clar, aquest Pinell, doncs, no resigna amb aquesta sort que tenia les últimes jornades, i amb una esplèndida, això sí, cal dir, si la primera part va estar, doncs, molt dolenta, la segona va estar, doncs, esplèndida de l'equip terraltí, amb que l'Eduardo i l'Alejandro al minut 55 i 74 feien pujar un 2-2 i amb l'al·licient de que va estar a punt d'arribar aquesta victòria que hagués fet que el Pinell assolís una remuntada important. De moment aquest puntet ha de servir per a mirar que el pròxim partit a casa no se li escapin com li han vingut fent els últims partits. Tenim 2 amonestacions pel Sant Jaume i 4 pel Pinell.
Sí, que se li van escapar els 3 puntets al Corbera d'Ebre, que es desplaçava al camp de l'Ametlla de Mar i va perdre per 1-0.
Sí, sí, un gol in extremis de Josep Madrid al minut 88. Va trencar tota la possibilitat de que el Corbera, almenys, com va fer el Pinell, sumés un puntet al camp contrari i més amb un camp rival directe com era l'Ametlla. Però ara aquesta Ametlla, doncs, s'escapa una mica i el Corbera també, doncs, haurà de refer una mica aquests dos plantejaments de sortir més endavant i mirar que no s'escapin aquests dos partits als minuts finals. 4 amonestacions per l'Ametlla i 3 pel Corbera.
I ens queda aquest Arnes Club Esportiu 0-2 Remolins Vítem.
Sí, l'Arnes també ha anat, diríem, ja a les últimes jornades perdent posicionament fins a arribar en aquests moments a les posicions ja precàries, no? Una primera part en què l'equip visitant va sorprendre en 2 ocasions Martínez i Porcar al 17 i al 26, quedava molt partit, però aquesta reacció de l'equip terraltí no es va produir i l'equip del Remolins va fer valdre aquests 2 gols de la primera part per endur-se els 3 punts. 3 amonestacions per l'Arnes i una pel Remolins.
Recordem, Atlètics de Malanova, segon, surt amb 45 punts, un partit de més que s'haurà de sumar aquest divendres després de la resolució. L'Olímpic de Móra d'Ebre puja fins la 12a posició i agafa aire amb 18 punts i després ja tenim aquesta part supercomplicada. En les últimes 4 posicions hi trobem Corbera d'Ebre, Pinell, Arnes i tancant el Vilalba dels Arts amb 14, 13, 12 i 8 punts.
I curiosament, 4 equips terraltins.
Tots de la Terra Alta.
S'han de mirar de sortir endavant perquè encara queda tota una segona volta i segurament que ho aconseguiran.
Anem al grup 2 de la tercera catalana. I la jornada no els ha estat propícia ni al Porrera ni al Falset, que s'enfrontaven amb rivals forts de la part alta i els marcadors han acabat igual, 3-2. Comencem pel Falset, que va perdre al camp del Bonavista.
Sí, i un Falset que tenia l'empat a tocar al minut 93 i Ben Azza, com va fer la setmana passada al Porrera, va ser el botxí de l'equip falsetà marcant aquest gol ja sense possibilitats de reacció, perquè el Falset s'havia vingut a més després d'un 2-0 amb Isidro i Pinoar al minut 23 i 28, però Bougemà al 65 i un gol en pròpia porta al 77 van rellençar el Falset, que va estar a punt de marcar aquest 3-2, però no ho va fer i va arribar aquest gol de Benazda, com hem dit, al 92, ja quan el partit estava pràcticament esgotat, el temps d'afegit. Amb un partit que el Falset va lluitar moltíssim i el Bonavista va haver de defensar moltíssim per a poder assolir aquesta victòria, amb 8 amonestacions a l'equip local.
Ostres, déu-n'hi-do.
I tan sols 2 pel Falset, que aquesta setmana doncs ha anat a Perfenya. L'únic que llàstima que no la va poder aconseguir.
Bé, doncs així queda la cosa. Ens queda el Porrera Uniesportiva Espanya Canonja, també 3-2.
Sí, un Porrera que li va vendre la reacció massa tard, perquè estem segurs que si aquesta reacció ve una mica abans hagués estat capaç d'aconseguir almenys l'empat. Un 3-0 semblava insalvable, però a l'11 i al 13, dos gols massa seguits pel Porrera, el van deixar una mica tocat amb aquest gol de l'Àlex i Vicea, a l'11, com hem dit, i al 13. I després, tan sols a la represa, l'Ara feia un 3-0 que semblava del tot insalvable, però va arribar el gol de l'Adrià Figueredo al 59 i el de Asensio va arribar ja al 86, però encara en tot això va estar a punt d'arribar l'empat amb una jugada d'infortuni al darrer minut, que també doncs hagués estat un just premi pel Porrera, que almenys no es va ensorrar ni esfonsar amb el 3-0.
I va plantar cara.
I va plantar cara, però bueno, igual que el Falset, el mateix resultat, 3-2. Aquí sí que no van haver tantes amonestacions, una per l'Espanya Canonja i 2 pel Porrera.
Doncs el Falset des de amb 23 punts, mantenint aquesta posició també de la setmana passada, i el Porrera baixa fins la 15a posició amb 18 punts. Anem ja a la quarta catalana. I què ha passat? Què ha passat a la quarta catalana? Que l'Escó va salvar el partit a últim moment,
sí,
no?
Sí,
contra
doncs,
el Batea B. El Flix va perdre.
I al darrer minut també el Flix amb un golaço, això sí, de l'equip de l'Amposta. Va ser doncs la cara i la creu de dos equips que aspiren a les dues primeres posicions per assolir l'ascens i que amb aquests resultats de les últimes jornades, l'empat de l'altra setmana de l'Escó, la derrota del Flix,
l'Amposta és el nou líder amb tot això.
Complica una miqueta la cosa pels equips riberencs, però bueno, tenen temps.
Sí, tant.
I anem per parts, anem amb aquesta Amposta 2-1, Amposta 2 B, Amposta B 2 Flix 1, ara em sortirà.
Quan hi ha una B pel mig a vegades
sí, sí, la B doncs a vegades complica una mica la cosa. Sergi feia l'1-0 al minut 18, l'únic que Pere Martínez, aquest defensa golejador, al 24 posava ja doncs, les coses al seu lloc i el Flix volia almenys no sortir derrotat del camp de l'Amposta. Bé. Però doncs, va arribar aquest gol a la darrera hora de Maqueda, que va deixar tots doncs, gelats els de Flix, i no veguis doncs, l'alegria que va haver a la nutrida afició de l'Amposta, perquè cal veure la gent que va al filial de l'Amposta també. I va deixar aquest mal regust de boca perquè el Flix es va fer acreedor d'aquest empat. Però bueno, no va arribar, i va arribar aquest gol amb un partit amb 3 amonestacions perquè s'hi jugaven els dos equips, molt esportiu, i 2 pel Flix.
Batea B 2, Escó B 3.
Sí, li va sortir molt respondon, com se diu, al filial del Batea, amb moltes ganes. Se va sobreposar el gol de l'Albert Gordo al minut 15 i al 30 Renates donava la primera sorpresa empatant a 1, s'acabava la mitja part Inclús més sorpreses produïa a minut 57 quan l'Igor feia pujar el 2-1 pel Batea. L'únic que doncs, l'Albert Gordó en estat de gràcia doncs, no perdona, i al minut 60, 3 minuts després, feia pujar el 2-2. Semblava que tot acabaria així perquè ningú volia perdre el partit. L'únic que va passar que en temps afegit l'Oriol, que els últims partits ha estat el salvador també de l'equip de l'Ascó, amb aquest gol a darrera hora feia pujar doncs, un gol al marcador i evidentment 3 punts
que donava la victòria,
que donava la victòria per l'Ascó. El partit, doncs, una amonestació per la Batea i aquí en van haver 6 per l'Ascó.
Déu-n'hi-do. I ens queda aquest Ginestà que va perdre al camp del Camarles també per aquest ajustadíssim 3-2.
Sí.
3-2 és el resultat d'aquesta jornada
dominant.
Sí, sí, dominant.
Sí. I més quan doncs, havia fet el més difícil el Ginestà, que va estar a superar un gol de l'Aitor al minut 36 i en tan sols un minut, del 63 al 64, el Pincho i el Bertolín feien pujar a l'1-2. L'equip Camarles ho va acusar moltíssim, el Ginestà possiblement li va mancar aquesta, diríem, reacció que hagués continuat.
El tercer gol, no?
Possiblement donaven com a bo també aquest 2-2, i què va passar? Doncs que Ronaldo, no sabem quin Ronaldo, perquè... Ronaldo
l'han fitxat o què?
Sí, sí, perquè doncs, el Madrid no marcava, no? Comentaris i per més a part. Sí. I ahir va marcar Ronaldo i clar, aquest gol va fer molt mal al Ginestà, que malgrat que quedaven 8 minutets no van poder almenys aconseguir l'empat amb un partit també molt net. 2 amonestacions pel Camarles i una pel Ginestà.
I es va ajornar aquest sí, que s'ha ajornat, no? La fatarella de Benissanet, aquest sí que es va fer amb el temps corresponent.
Sí, perquè aquí per mutu acord jo penso que en aquests casos és el millor perquè doncs, aquest cas li el favor el fas al Benissanet, però una altra vegada doncs, la fatarella pot necessitar també d'un favor així i jo penso que va ser l'acertat quan va trucar el Benissanet en les festes de Sant Jaume i tot que tenen... Ai, de Sant Jaume, perdó,
de Sant Antoni,
que
de Sant Jaume
a Benissanet
queda,
les fan...
Sí.
Diguéssim,
va ser aquest cap de setmana.
Aquest cap de setmana. Llavors, doncs, se va ajornar per mutu acord i ja posaran data pel pròxim partit i felicitar els dos equips aquí.
Amb tot, com dèiem, Ampostes el nou líder amb 35 punts, el segueix l'Ascó, que puja fins a la segona posició amb 34, baixa el Flix fins la tercera amb 33, amb cinquè lloc mantenint la Fatarella amb 26, aquest partit de menys, el Ginestà baixa fins a la novena posició amb 19 punts, el Batea manté el 12è lloc amb 9 i en última posició el Benissanet, que encara no s'ha estrenat al marcador. Com tenim el Pichichi, míster?
Sí, ara doncs tenim el Pichichi, que bueno, Moranova va sumar 3 punts, però l'Agustí no va marcar.
No va marcar aquesta setmana.
Aquest 3-0 doncs, no comptabilitza a ningú, no? A cap jugador en especial, és ja per normativa, que es donen els punts amb un resultat, això sí, a vegades per gol average, és un resultat de 3-0. Bé, doncs tot continua igual perquè l'Agustí no va marcar, perquè no es va jugar, i el Dilla, doncs...
No em sona que hagi marcat.
No va marcar tampoc, perquè va marcar Gumiel els dos gols. Com queda la cosa? Doncs segueix amb 33 a l'Agustí i segueix amb 15 al Dilla del Gandesa. Després, doncs, bueno, doncs,
aquesta seria la competició,
sí,
no?
Sí, de moment aquesta és la competició, després pel segon i pel tercer i quart lloc, doncs bueno, ja veurem si aquests golejadors, com tenim doncs, el Mustafà del Falset, que en té 12, després tenim el Lluís Cívit, que en té 6, bueno, hi ha uns quants jugadors que segurament que en una segona volta que marcaran, està el Txec de l'Escó que en porta 5, el Moreno en porta 7, bueno, hi ha una sèrie de jugadors que són golejadors i que evidentment pujaran a aquest nombre de gols al seu favor.
Doncs anem ara al futbol femení, futbol 7 de les Terres de l'Ebre. Es va ajornar també aquest Olímpic de Móra d'Ebre Arnes d'aquest cap de setmana i sí que es va jugar en aquest cas el Gandesa Ginestà. Van guanyar les noies de la Terra Alta per un contundent 4-1 i aquest resultat les fa pujar fins a la tercera posició amb 21 punts. Després tenim les noies de l'Ascó que juga el partit finalment aquest cap de setmana a les 8:30 del vespre, el dia 19, contra la Plana femení. Això pel que fa al futbol 7 femení. Anem ara al futbol sala. Ribarroja d'Ebre que s'endú aquests 3 puntets aquest cap de setmana després de guanyar per 5-2 a l'Inter la Pineda i puja fins a la setena posició amb 13 punts i el Móra d'Ebre sabeu que ja havien pactat a fer aquest partit el dia 27 de gener, per tant no aquest cap de setmana sinó l'altre. Aquest cap de setmana no, perquè tenen el segon enfrontament de la Copa.
La Copa...
Que van superar la primera fase contra el Móra la Nova i ara tenen doncs, nou enfrontament aquest cap de setmana que ja us ho explicarem el divendres a l'avantmatch. i ens queda a la segona divisió de futbol sala, en aquest cas el grup número 6, i tenim el Priorat Nord, que va golejar per 3-7 al Mediterrani sub-23 i es posa quart amb 22 punts. I després el grup Cerf, teníem aquest derbi entre el Tivissa i la Joventut Esportiva Móra la Nova i va ser ajustadíssim, 5-7 pel Móra la Nova en aquest cas, que va materialitzar aquests 3 puntets i es posa quart amb 13 punts, seguit del Flix, que va 5è. El partit estava ajornat també, que no es juga fins al dia 27 contra la Sénia, mentre que el Capçanes va empatar a 4 gols a la pista del Prat Dip i puja fins la 7a posició a la taula. I ara anem a la plaça de dalt de Móra d'Ebre, on vam estar ben atents aquest dissabte a la tarda al Mister i jo en aquesta competició de l'home més fort de la Ribera Pagès Edition, organitzada per la Comissió de Festes de Sant Antoni de Móra d'Ebre i Físicos Gym, amb un Josep Maria pletòric, que li vaig dir que si algun dia ens quedem sense veu aquí a la ràdio el convidarem.
Sí, doncs el convidarem perquè ho fa molt bé i té una soltura com a pocs.
I també felicitar, que no sé quin no me'n recordo ara del nom del Ferrer, que va fer les... Tu saps?
Pujol,
el Ferrer Pujol.
Serralleria Pujol,
que, bueno, és que va fer un any més. Unes proves, uns muntatges espectaculars i preciosos, aquelles maletes que eren tan boniques i que pesaven quasi 80 quilos i que són el que més va portar de cap en aquest cas al guanyador, que va ser l'Igor Romanov, rus, però morenc de ja fa...
Sí, és de la zona ja.
De fa uns quants anys, 47 anys, pràcticament podia doblar l'edat en alguns dels concursants.
Bueno, el noi que també doncs agafava molt el micro,
l'Àngel,
que també va estar
riure molt amb
l'Àngel, l'autèntic animador també, sí. També doncs felicitar l'Àngel, com evidentment, i el Jordi, a tots.
El Jordi Hernández i a tots els que es van animar, perquè Déu-n'hi-do,
Doncs Déu-n'hi-do, que doncs com van competir, i jo ressaltaria una cosa que va estar doncs a la vista de tothom, és l'harmonia que havien entre tots, no?
Sí, molt bon rotllo. S'animaven, el públic també.
I després, doncs, el resultat que fos, inclús entre ells, vinga, va, que pots arribar una mica més,
una
no?
Mica
quan anaven per judici de l'altre,
sí,
no? Però
sí,
això sí. No es mirava, no?
Doncs l'Igor, 47 anyets, va fer, en aquest cas, 15 punts, havia participat ja altres vegades en aquest home més fort de la Ribera, i aquest any, doncs, ho ha materialitzat i estava així de content.
Participo, la verdad, y vengo participar a estos concursos de un hombre més fort a la Ribera per animar joventut, la verdad. Y bueno, este año me ha tocado primero. Bueno, estoy muy contento por la edad que tengo y más que nada muchas gracias que a todo el mundo que vinieron para animarme y bueno, a mis amics y todos. Y bueno, la verdad que estoy muy contento, una mica emocionat.
I ens explicava quina era la prova que més li havia costat. A veure què diu.
De les maletes, perquè me falta dits, perquè, bueno, con agarraderes, y estaba bastante bien agarrado, hermano, pero la edad no perdona, la verdad,
Però ho has fet molt bé.
Això, moltes gràcies.
Deia, l'edat no perdona, però escolta, tu va guanyar.
Sí, va guanyar.
No perdona, i va guanyar amb un dit de menys, a més.
Sí, ho diu d'allò perquè, claro, amb aquesta prova doncs li anava doncs una mica malament, no? Mm-hmm. Però felicitar-lo perquè, doncs, al final, després d'unes quantes participacions, jo penso que és un premi inoblidable per ell, també.
Sí, la seva mare, que també estava allí primera fila patint. Bé, això pel que fa a l'home més fort de la Ribera Pagès Edition, i ha passat la 20a edició, que també estaven d'efemèride, mentre que el club de twirling de Móra la Nova participa aquest cap de setmana a Vidrieres, a Girona, a la primera fase de dansa del campionat de twirling, on les atletes locals van fer molt bon paper i van aconseguir un primer lloc en l'equip de dansa, amb la categoria júnior, i en l'individual cadet avançada també primer lloc, així com molts bons resultats en altres categories i modalitats que van sumant punts. La segona fase té lloc més a propet, a Ulldecona, d'aquí res, els dies 27 i 28 de gener. I ens queda també comentar en handbol que els nois del juvenil de l'handbol Móra la Nova van perdre la pista del Vilamajor per un contundent 49-7, que fa mal, i les noies del sènior Ascó Móra la Nova van caure per 32-17 al pavelló del Cerdanyola en un partit ple de baixes, i a més amb una més afegida, la Marta Linde, que durant el partit va rebre un fort cop a la cara que li va fracturar el nas, així que li desitgem una ràpida recuperació perquè això fa molt, però que molt mal, eh,
sí,
pobre?
Sí, sí, és un cop, una sentida molt forta, i des d'aquí també doncs, li desitgem bona recuperació.
Mm. Ostres, que comentava també que el que es va fer mal aquest cap de setmana va ser el nou fitxatge de l'Ascó, que no ho hem dit, el Dani Pujol va començar a jugar la segona part i va sortir lesionat i es preveu que tingui trencats els lligaments i creuats. Han fet un tuit avui des de l'Ascó i diuen que el més probable és que ja no jugui amb el que queda de temporada, així que...
Oh, doncs quina llàstima, perquè era greu. Un fitxatge que anava molt bé a l'Ascó perquè va demanar el canvi de l'Europa a l'Ascó per la situació de treball. Mm. I bueno, d'aquí també doncs, no fem més que animar moltíssim i que tingui una molt bona recuperació amb aquest gran jugador.
Doncs sí, molts ànims. I ens queda també en rem, perquè el Club Nàutic de Flix va disputar aquest cap de setmana la que ha estat la primera regata de llaüt mediterrani. S'ha celebrat a Amposta i a la tripulació del sènior masculí ja va començar en pòdium, tercera posició, mentre que el sènior femení va fer també un molt bon paper amb una quarta posició. Així que enhorabona a aquests remadors de Flix que estan també imparables, només comença la temporada. Segur que ens regalaran grans moments aquest any.
Ni tornarem a parlar bastant, suposo.
Ni parlarem bastant, i el que fem sempre és parlar d'esports amb qui, Sisko?
Bueno, jo ja... Grau Blader.
Grau Blader, agroquímics, clar que sí, molt bé. Que ens acompanya,
quasi no me'n recordo, ja.
Que ens acompanya sempre i sempre el tenim superpresent a Grau Blader Agroquímics, que és l'empresa, i sobretot a Paco, que li enviem una abraçada ben forta. Ens veiem el divendres, Sisko, que vagi molt bé Sant Antoni, estan a punt,
sí, sí.
Tots, el Ronco...
Tots estan a punt.
L'Estrelleta sortirà també.
Sí, 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 està tota l'artilleria.
Tota l'artilleria, doncs...
Tinc a la Nerea, que vol traure-la, i no li puc dir que no.
I són preciosos els cavalls de Sisko, així que si no heu vist mai, i us animem a anar a veure aquesta cercavila a Móra d'Ebre aquest dimecres, on ell sortirà allí al capdavant a controlar-ho tot. Que vagi molt bé Sant Antoni, Sisko, fins
sí,
i bé Andrés.
Ens veurem.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Agroquímics Grau Blader, abans Paco Blader, seguim com sempre donant tot un servei per l'agricultor amb assessorament de tècnic propi. Disposem de tota classe de productes i li facilitem la solució a qualsevol problema en el món de l'agricultura. Agroquímics Grau Blader disposa de servei a domicili i pot consultar les condicions. Agroquímics Grau Blader, abans Paco Blader, a Benissanet, al telèfon 977 40 71 45. Tot un servei per l'agricultor.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.